comunicat un recàrrec del 25% als camions pesats o de grans dimensions procedents de l'estranger, una mesura que té com a objectiu, diu, protegir els fabricants nacionals de la competència externa. Hem arribat així a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Trump i Netanyahu han presentat un pla de pau per a Gaza. Segurament és la proposta d'aparença més plausible que s'ha fet fins ara perquè Israel deixi de matar palestins de forma massiva i indiscriminada. Per això segurament també la Unió Europea i països com Espanya, Gran Bretanya, Alemanya o França veuen amb bons ulls aquesta proposta. Les hostilitats, com diu Antonio Costa, han d'acabar. Això és el que volem tots, que ja no suportem la visió dels morts, dels mutilats, dels desplaçats. Ha hagut de ser iniciativa de Trump i dels seus interessos econòmics. No d'un tribunal internacional, no de les Nacions Unides, no de la Unió Europea. Els organismes internacionals no tenen mecanismes o no les volen aplicar. Trump i Netanyahu han marcat amb un timbre el document que protegeix els seus interessos de present i de futur. I com tot timbre oficial, indica la quantitat que se li ha de pagar en concepte de drets. De moment, més de 65.000 morts i més de 165.000 ferits. El temps ens dirà quin serà el cost final per a uns i el guany per als altres. Timbre és la paraula polisèmica d'avui.
Canto para não falar. Canto para não me calar. Eu canto para expulsar e canto para depois deixar entrar.
Canto. Avui hem triat la paraula timbre com aquest disc de Salvador Sobral, que es diu així, Timbre, i que és un homenatge a la veu. De fet, ell és un home amb un timbre de veu ben característic, és fàcil d'identificar quan el sentim cantar. És càlid, és emotiu, és versàtil. Però no sempre és fàcil identificar el timbre de veu, sobretot quan l'hem de definir. Com diries que és el teu timbre de veu? Tu series capaç de definir el teu timbre de veu?
Crec que no.
Com definiries tu el teu timbre de veu?
No sabria com dir-ho, però veu d'un atlet jove, sí, d'això, entre 15, 20 anys, com a molt, no ho sé.
Tu series capaç de dir com és tu timbre de voz? Sé que és una pregunta molt difícil, eh? Però com diries que és tu timbre de voz? Com és tu voz?
Pues no estoy muy seguro, la verdad. Yo solamente intento sacar voz e intento no entonar mucho, incluso hablar en el momento en el que el personaje habla.
Són en David, en Pau, en Juan Pablo, alumnes d'en Félix Ribalta, fundador de l'Escola de Doblatge de Balears, que ens ha obert les portes de l'escola a Palma per assistir a una de les classes habituals. Ja sentiu que el timbre és difícil de definir per un mateix.
Jo vaig fer la carrera de comunicació visual aquí a Palma i a la carrera me deien any tras any: tens una veu maca, tens una veu amb potencial, fes alguna cosa amb la veu. I vaig pensar a la ràdio, vaig pensar a la tele per poder presentar, no? Però jo, des dels 18 anys, jo feia doblatge a casa meva. Em vaig comprar un micro i una targeta de so a una tenda de música a carrer Aragó i va ser un... Ostres! M'encanta fer aquests muntatges en la veu. Doncs vaig acabar la carrera i me'n vaig anar a Madrid a 2015. Vaig fer un màster de locució, que sí, ho recomano, però jo recomano més una escola de doblatge, més que res, perquè jo vaig anar a AM Escuela, que és l'escola de doblatge que vaig estar, pues, quasi 2 anys formant-me, i vaig començar 2015. A l'estiu de 2016 jo ja estava ficat a projectes. Jo vaig començar amb reality shows i amb videojocs. Després vaig fer papers secundaris i extras a pel·lícules i després a 2020 vaig tindre que tornar per la Covid. I jo vaig muntar una empresa i després em vaig quedar amb l'espineta de l'escola de doblatge. I a principis de 2021 vaig començar, a gener de 2021. I ja porto 10 anys dedicant-me a això, i bueno, ara tinc 33, no? O sigui
que te'n queden molts, però encara. I escolta, ja que xerrant de timbre, tu sí. Jugues molt amb els timbres a la teva veu?
La veu té moltes propietats. Tot el que és l'aparato fonador té moltes característiques. El timbre, en concret, és una mica com sonem, val? El color que té la nostra veu, com ens poden identificar. Doncs el timbre és una cosa molt, molt concreta i molt, molt personal. Perquè, esclar, després estan la gent que són imitadors, que saben copiar les veus molt bé, i dius, ostres, sembla... Sí, però no li estan agafant el timbre de veu, estan agafant totes les altres característiques. Perquè, per exemple, em diuen, tienes una voz grave. I sí, tinc una veu greu, perquè jo la tiro al greu. Però tinc una veu mitja i tinc una veu aguda. Si jo em quedo aquí a dalt, estic treballant els meus aguts. I la gent que em coneix, si jo parlo així, em diuen, escolta, estàs bé? Te passa res a la veu, perquè estàs com més agut. I jo, no, estic utilitzant els meus aguts. Però encara que utilitzi els aguts, els mitjans i els greus, què passa? La meva veu es reconeix. Aquest és en Fèlix. Doncs això és el timbre. I després ja podem jugar pues, amb la projecció, ara tinc el micro davant i, per tant, no puc aixecar molt la veu. Però si aparto la veu, llavors estic projectant el fons de la sala. I podem jugar molt amb això, però el timbre sempre és el mateix. Després estan els registres. Quan posem una veu, encara que jo faci això, encara que posi aquesta veu, el timbre, la identitat de la veu, està allà. I algú que posi molt, molt, molt bé l'orella el podrà identificar.
De la mano de tu voz he soltado mil tristezas. He encendido el corazón para despejar la maleza. De la mano de tu voz he abierto puertas. De la mano de tu voz he aprendido el valor.
Amb la música de Salvador Sobral continuam. Les hem sentit en començar i intentant definir el seu timbre de veu. Anem a conèixer els alumnes de l'Escola de Doblatge de Balears abans d'entrar a la cabina de gravació i veure com ha anat l'exercici d'avui.
Hola, soy David García Aguilera, estoy aquí en la Escuela de Doblaje de Baleares porque me gustan mucho los doblajes, tanto en castellano como en internacionales, como por ejemplo en francés, en árabe, y por eso estoy aquí en la Escuela de Doblaje.
¿Qué es lo que te agrada más del doblaje?
Probablemente las veus y todo eso me agrada mucho.
Vale. ¿Qué estás aprendiendo desde que estás aquí?
Estoy aprendiendo el doblaje, la veu y todo eso. También, por ejemplo, locución y documental, como estoy fent avui.
Vols tu fer servir el que aprenguis aquí per alguna cosa professional?
Sí.
Què seria?
Pues, per exemple, doblatges de dibuixos animats o, per exemple, sèries i tot això.
Som en Pau Morell, tinc 16 anys.
I tu quant de temps fa que estàs aquí, més o manco?
D'aquí poc farà un any.
I 16 anys, vull dir, sou molt joves, perquè decideixes venir a apuntar-te a una escola de doblatge?
Bé, perquè des de fa un parell d'anys, no record quan exactament, me vaig començar a fixar en ses veus de quan mirava una sèrie o una pel·lícula. I a partir d'aquí, a part de cercar els actors que interpreten això, també començava a cercar els actors de doblatge. I vaig dir, m'agradaria qualque dia practicar això.
Hi ha molt bon doblatge a Espanya,
eh? Sí, estic d'acord.
Com m'explicaries el que has anat aprenent aquests mesos?
Jo diria que sí que anem millorant, però també una cosa que a poc, no moltes vegades se valora és que a part de col·locar la veu i els registres, també aprens a interpretació, com a actor també millores.
I com te veus? Què te veuries, per exemple, doblant? Quin tipus de personatges? Quin tipus de programes? Te veuries tu practicant el doblatge?
Jo me veuria practicant el doblatge, sobretot a personatges d'animació i personatges joves, d'imatge real.
Soy Juan Pablo Meseguer Larrea y estoy aquí más o menos desde el 11 de julio de 2023. Me gustaría poder doblar películas y series que no se han doblado. Es más, si tuviera mi propia especie de estudio así de doblaje, me gustaría traer algunos animes o incluso otras series de otras naciones.
¿Qué estás aprendiendo desde que estás aquí?
Pues más o menos a intentar hacer buena voz. Y cada parte que tengo que hacer a un personaje tiene que ir cambiando, ser distinta, o incluso hay que separarse de otros personajes.
¿Tienes algún doblador preferido o algún personaje preferido que te encantaría doblar?
Pues la verdad es que todavía no. Es la verdad, aún no. Pero tal vez si yo fuera actor de doblaje de voz me contratarían para doblar algún personaje de alguna película o serie en el futuro.
Estamos seguros de que sí. Pues muchas gracias.
Soy Sophie Notare y tengo 36 años. Bueno, descubrí que me gustaba el mundo del doblaje hace relativamente añito y medio, dos. Y bueno, al final decidí apuntarme a la escuela y es algo que disfruto muchísimo. No sé si profesionalmente podría algún día dedicarme a ello, pero bueno, disfruto más bien como un hobby y me encanta venir aquí y hacer cositas relacionadas con todo lo que es este mundo.
Muy bien, y de todo lo que feis, ¿en qué te sientes más cómoda? Que dices, wow, esto me sienta bien.
Me gusta mucho la publicidad. Sí, sí. Sí, la publicidad, la verdad que me encanta, no sé. Las series y películas me gustan mucho, pero no sé, la publicidad me siento como más cómoda.
I doncs quedam amb na Sofia i l'exercici que en Félix Ribalta havia preparat per a la classe d'avui.
Entonces, hoy vamos a trabajar documental. Començarem a ficar-nos a la cabina i hi haurà una persona que estigui allà fent el que és la intervenció, el primer take, i hi haurà un altre company que estigui duent el control. I així doncs, van aprenent com és portar un control d'un estudi i a la vegada doncs, van aprenent a utilitzar la veu per saber comunicar i transmetre, perquè avui toquem documental. Un altre dia fem doblatge d'animació, un altre dia fem cinema modern, cinema clàssic, i les formes de locució i de doblatge són molt diferents i diverses, i la veu necessita que s'adapti d'una manera o una altra.
Jo amb aquest de veure tu, si t'apareix, i així tu pots donar classe ja tranquil i jo no molest.
Sí. Vale, Pau, tu primero en el control, Sofi, que llevas ahí ganas en el cuerpo, vamos a meternos en la cabina y vamos a hacer la primera intervención. Nos metemos dentro, nos ponemos enfrente de la tablet y del micrófono, nos ponemos los cascos para poder escuchar la versión original japonesa, que estamos haciendo un documental de comida, que es una cosa siempre muy popular, ¿no? A la gente gustan los documentales, y sobre todo los de gastronomía, y sobre todo los que son pues, de distintas regiones del mundo, que suelen ser los más llamativos. Entonces tenemos ahora a Sophie, que va a hacer una lectura en voz alta de la primera intervención, y después tenemos a Pau, que le irá pasando el vídeo para que lo pueda ver, pueda medir las intervenciones, saber Sofi cuándo tiene que entrar, según la narradora japonesa va diciendo el texto. Pues hacemos una lectura en voz alta. La lectura es simplemente una lectura neutra, no tenemos que ponernos ya en situación de narradora. Es leer en voz alta porque, por ejemplo, en este documental japonés salen términos en japonés y, claro, no nos podemos poner a ensayar si no hemos practicado cómo se tienen que decir las cosas. Vamos a ello. Uno de los primeros términos es el barrio este, que es Hiyugaoka. Venga.
El vecindario de Hiyugaoka, en Tokio, es un corto trayecto en tren desde el centro de la ciudad. Las tiendas de ropa y los restaurantes están siempre agitados, pero a escasos 5 minutos andando desde la estación se encuentra una pequeña tienda que funciona a su propio ritmo. Muchas gracias. Bento Boxed, comidas para llevar, tan solo 2 veces al mes.
Entonces, hemos hecho la práctica ahora de la lectura y tenemos 2 intervenciones. Lo que es el narrador y el testimonial. El testimonial, pues como bien indica su nombre, es una persona que está diciendo algo como si fuese alguien normal, porque es la gracia del documental. El documental refleja una parte de la realidad. Vale, Pau, vamos arriba y hacemos un primer visionado.
The clothing stores and restaurants are always buzzing. But about 5 minutes by foot from the station, you'll find a tiny shop that runs at its own pace.
Hemos visionado lo que es la primera parte del documental. Sofi, yo voy a hacer ahora un ensayo para que nos pongamos al día de cómo tenemos que enfocar las curvas y de dónde tenemos que entrar en la imagen, ¿vale? Vamos arriba y vamos a hacer un ensayo, Pau.
El vecindario de Hiyugaoka en Tokio es un corto trayecto en tren desde el centro de la ciudad. Las tiendas de ropa y los restaurantes están siempre agitados. Pero a escasos 5 minutos andando desde la estación, se encuentra una pequeña tienda que funciona a su propio ritmo. Muchas gracias. Bento Box, comidas para llevar tan solo 2 veces al mes.
Entonces, aquí terminaría la intervención, ¿vale? Y con toda la calma del mundo, el vecindario de Hiyugaoka en Tokio, muy suave, amables, ligeramente sonrientes, y estamos presentando un documental de comida. Pues lo tenemos que vender de una forma cercana, lo tenemos que presentar con gusto, con amabilidad, con tranquilidad. Vamos allá, Sofi.
El vecindario de Hiyugaoka, en Tokio.
No pasa nada. No, los nervios de volver.
Y esta palabrita.
Hiyugaoka. Cuando tenemos. Esto también nos sirve para lo siguiente, para aprender. ¿Qué pasa cuando se nos encuentra una palabra o se nos atraviesa una palabra? Pues repetirla varias veces ayuda en voz alta. Hiyugaoka, Hiyugaoka, Hiyugaoka. Y luego, además de repetirla, va bien hacer el fragmento de la frase en la que está. El vecindario de Hiyugaoka, el vecindario de Hiyugaoka, el vecindario de Hiyugaoka.
El vecindario de Hiyugaoka, el vecindario de Hiyugaoka, el vecindario de Hiyugaoka, el vecindario de Hiyugaoka.
Eso es, perfecto. Entonces, practicándolo un poco, nos quitamos ese nudo, ese traspiés, y ya, pues, lo podemos defender. Vamos arriba y ensayo.
El vecindario de Hiyugaoka, en Tokio, es un corto trayecto en tren desde el centro de la ciudad. Las tiendas de ropa y los restaurantes están siempre agitados. Muchas gracias.
Félix, sí. Ella primer ha fet una primera lectura. Correcte. Després s'ha sentit, tu li has explicat tot això, sí. I ara ha canviat la seva manera de locutar, el seu timbre de veu. Que els ensenyes de dicció i de teatralització?
Sí, tot. Tot és important. És a dir, aquí necessites seguretat i confiança per començar. Jo tinc una regla que és no pensar. No pensar de forma activa en com fer-ho, com col·locar-ho. No, perquè ja hi ha una mesura. Claro, la imatge i la veu que tu estàs veient del contingut original ja t'ho està dictant. I tu has de fer la teva versió en la teva cultura. Això, el doblatge, una de les coses que, per exemple, es diferencia del teatre, el teatre necessites temps per preparar-te els personatges. Tu tens el guió i te l'emportes a casa, quedes amb un company, el treballes, l'interpretes, li dones forma. Els locutors i els actors no tenen, de doblatge, no tenen aquesta facilitat. Tu vas a l'estudi i et diuen, tens aquesta història, el personatge surt a aquests takes i tens aquestes intervencions i tens 2-3 assajos. Pum, gravar. I el ritme de feina a vegades és desbocat, perquè a Madrid, per exemple, els professionals de primer nivell fan a lo millor 30 takes l'hora. 30, tuc-tu. Quants takes fem nosaltres a classe? Doncs depèn el dia entre 8 i 10, en 1 hora i mitja. I això, sent diverses persones, aturant i explicant i demés. I és una diferència important. Vamos arriba y ahora sí, lo vemos.
El vecindario de Hiyugaoka en Tokio es un corto trayecto en tren desde el centro de la ciudad. Las tiendas de ropa y los restaurantes están siempre agitados.
Cuidado con las pausitas. Puede quedar un poco largo, pero un poquito.
Pero a escasos 5 minutos andando desde la estación, se encuentra una pequeña tienda que funciona a su propio ritmo.
Una pequeña tienda que funciona a su propio ritmo. Hay que hilarlo, ¿vale?
Muchas gracias.
Vale.
Bento Box, comidas para llevar, tan solo dos veces al mes.
Muy bien, perfecto.
I abans de dir-vos adéu i deixar-vos en sa classe, que estic avui aquí una mica d'ocupa,
de convidada,
gràcies a tots, t'he de fer sa pregunta del tema de intel·ligència artificial, que diuen que mostrarà sa feina en els locutors i en els dobladors. Com l'estau vivint?
Seré breu, més que res, perquè ja amb la Cadí estem dins de Passave, la comunitat d'artistes de doblatge de les Illes Balears, fan feina en la plataforma d'associacions i sindicats d'actors de veu d'Espanya i hem creat la clàusula Passave que impedeix a les grans empreses fer ús de la veu dins de motors d'IA que després puguin derivar en altres continguts i que desbanquin els actors i les actrius de veu. Això és el que ja portem fent ja quasi 3 anys. Això per aquesta part. I des de Balears, la Cadip ha financiat legislació, ha financiat normatives perquè es puguin posar a tota Espanya i es puguin defendre les veus tant en castellà com en català, en basc, en gallec, totes.
Jo crec que estaran d'acord avui els teus alumnes de que cap intel·ligència artificial pot imitar en Fèlix, no? És impossible, Pau, és impossible. I llavors, doncs, gràcies a tots i molta sort.
A tu, Araceli, gràcies a tu, a IB3, i qualsevol cosa, doncs estem aquí.
Tocarem el timbre.
Tocarem el timbre, i aquí serem, obrint la porta.
IB3 Ràdio és coneixement. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita House Era Weird Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.houseraweird.com.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Gitana que tu seràs com la falsa moneda.
En Rafael Ferias, director del Museu Casa de la Monada, que pertany a la Fàbrica Nacional de Monada i Timbre i també ha estat professor fins fa res d'epigrafia i numismàtica a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat Complutense de Madrid. I li donant la benvinguda, benvingut, bienvenido, ¿cómo está?
¿Qué tal? Pues muchas gracias por llamarme y por estos temas tan profundísimos que tenemos que tratar.
Y tan interesantes, ¿eh? Al final tenemos ahí mil palabras a nuestro alrededor y no conocemos todas las acepciones. Hay muchas que nos suenan, pero no sabemos exactamente cómo explicarlas. Y como saben, en este programa conocemos las diferentes acepciones de una palabra polisémica y la que nos ha llevado hasta usted es timbre. Empezamos definiendo qué es exactamente el timbre, si lo relacionamos con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con el Museo Casa de la Moneda. Uh-huh. Empezamos por aquí.
Bueno, yo cuando se me dijo que iba a hablar del tema, pues claro, he tirado también del diccionario, que sí. Es lo suyo tirar del diccionario de la lengua, ¿no? Y me he quedado pasmado la cantidad de acepciones que tiene la palabra timbre, de todo tipo.
Sí, sí.
Unos en heráldica, otros en sigilografía, en epigrafía, en numismática, en fabricación de timbres para bicicletas, fin de todo, es amplísimo, ¿no?
Sí, sí.
El campo. En cuanto al tema timbre que nos afecta a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la verdad es que timbre, timbre, es un término francés. Digamos que cuando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se crea en 1893, fusionando la Casa de Moneda con la Fábrica Nacional del Timbre, precisamente, se adopta este término francés, porque digamos en aquella época la cultura francesa tenía muchísima fuerza, ¿no? Y todos éramos un poco afrancesados, uh-huh, y la lengua diplomática era el francés, por lo tanto se impuso el uso de timbre, uh-huh, timbre en vez del sello. De hecho, originalmente se llamaba Real Imprenta del Sello.
Yeah.
Y en España siempre se habla de sello, no pone un timbre, sino séllame este documento. Sí. En fin, la definición sería aquel pequeño documento, básicamente hecho en papel, que tiene un sello, que puede ser en tinta o en seco, que es emitido por un poder, en este caso puede ser la corona o el Estado, para cobrar un servicio.
Uh-huh. Vale.
Una tasa, diríamos, ¿no? Uh-huh. Eso es, digamos, un poco así muy por encima. Luego tiene sus derivadas, porque claro, de los timbres documentales se pasa, por ejemplo, a los sellos de correos, uh-huh, en su momento, uh-huh, que lo hablaremos, imagino.
Sí, sí. Entonces, uh-huh, billetes, sellos, lotería, hasta un pagaré, ¿todos tienen en común ese timbre, ese sello?
No, el billete no tiene, no está clasificado como timbre,
¿vale?,
ni tampoco la lotería. Y dejamos dentro, por ejemplo, a las pólizas, los timbres móviles, los sellos de correos y 80.000 productos más que se van creando con el tiempo para que el Estado pueda cobrarnos una tasa por un servicio o un objeto. Por ejemplo, el precinto de alcoholes o los precintos de tabacos. El origen del sello, del papel sellado, por ejemplo, en España, que es el país que los inventa, es 1632, cuando las Cortes deciden oficializar el estanco del tabaco y del papel, y luego ya se desarrolla desde el punto de vista legal, y en 1636 se crea el impuesto del papel sellado. ¿Esto qué es? Vale. Es poner un sello real y un valor para que todo documento, por ejemplo, transacciones entre particulares, documentos oficiales, judiciales, testamentos, todo aquel documento, vale, que se intercambie entre particulares o entre los poderes, tanto la corona como el Estado, con los ciudadanos, tengan que ser reflejados en un soporte oficial que además garantiza el documento y, por otra parte, significa una tasa que cobra, exacto, el Estado, vale, por intervenir en esa transacción, lo cual es un ingreso que al final es muy importante, claro.
Sí, sí, y ahí seguimos, ¿no?
Ha evolucionado. Sí, sí, sí. Porque, claro, al principio eran dos hojas de papel en blanco que tenían arriba un sello con el escudo real y la descripción del valor y la clase social. Por ejemplo, incluso se hablaba para pobres de solemnidad.
Yeah.
Que cuando un pobre de solemnidad hacía una transacción, hacía un testamento, uh-huh, una compra-venta, pagaba mucho menos, evidentemente, que un grande de España, uh-huh, un título del reino, ¿no? Uh-huh. Es el papel sellado, que repito, el primero que quien lo crea y lo implanta es la corona española, en 1636, ya para 1637... Uh-huh. Por ejemplo, 5 años después ya lo imita Francia, uh-huh, y se va extendiendo a todos los países porque nadie va a renunciar a poder cobrar una tasa, unos ingresos cobrados directamente por un servicio a los ciudadanos.
Uh-huh. Sí, sí.
En España la evolución es que ese papel sellado con el tiempo evoluciona lo que es el sello, se convierte en un papel timbrado, uh-huh, luego son pólizas móviles, o sea, ya no tienes que utilizar la hoja completa de papel, sino solamente lo que es el sello, que puede estar estampado en el papel, o lo que se llama el timbre móvil, y eso serán las famosas pólizas, que todo documento oficial tenían que llevar muchas pólizas de pagos al Estado,
uh-huh,
y de esta utilidad del timbre móvil surgirá en Inglaterra en 1840 lo que es el sello postal, uh-huh, el sello de correos.
Sí, sí.
Aquí empezamos en 1850.
Uh-huh.
Y el origen es que hasta 1840 el servicio postal se pagaba en destino.
Uh-huh.
Lo cual era un jaleo porque a veces llegaba, la persona no tenía dinero para pagar,
sí,
o no localizabas al destinatario, o simplemente era un truco en la familia que decía, bueno, hijo, mándame cada 3 meses una carta para que yo sepa que estás bien.
Uh-huh.
Y yo cuando reciba la carta no la pago. Ya me doy por enterada de que estás bien.
Ya.
Lo cual era un fraude al servicio postal. Entonces los ingleses, que pasan son muy mirados,
sí,
crean a partir de 1840 que el servicio postal hay que pagarlo al principio.
Uh-huh.
Tú entonces tienes que comprar el sello, que uh-huh, se recorta, se pega sobre la carta y ya no hace falta que el destinatario esté en el momento de recibir la carta, simplemente ya está pagado el servicio.
Uh-huh.
Por lo tanto, es una tasa, es una tasa fiscal, es pago por servicio, ¿no?
Uh-huh.
Luego se van creando muchas más tasas, porque hay tasas de, yo qué sé, bueno, ya he dicho antes las de alcoholes, los precintos de tabaco, pagos en los juzgados,
uh-huh,
todo lo que se nos ocurra que tiene que estar legalizado sobre un papel oficial y que, por tanto, el Estado va a cobrarte,
uh-huh,
por lo que sea, eso es una tasa fiscal, eso es un timbre.
Perfecto. Y ahora que hablaba, esos sellos ya no los vemos, ¿eh? Ya no hay cartas con sellos.
Ya no. Pero sigue, bueno, por una parte ya nadie manda cartas.
Bueno, esa una, pero las que recibimos del gas, de la electricidad,
con lo cual,
del banco,
¿no? Además esas ni siquiera pues están prefranqueadas,
ya,
¿no?
Cierto.
Sí. Lo que sí es cierto es que se siguen haciendo muchos sellos de correos, porque sí. No hay que olvidar que el sello, que sigue siendo una tasa, sí. De la hacienda pública, tiene una función cultural muy importante, sí, sí. De difusión de efemérides, sí. De hechos, de soberanía nacional, de todo lo que sea cultura en torno a efemérides, realidades culturales, personajes, etcétera, se filateliza, sí. Y de hecho la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre imprime más o menos en torno a los 90-100 sellos diferentes anualmente.
Sí.
Lo que pasa es que básicamente están destinados al mundo del coleccionismo.
Sí.
Porque para el franqueo habitual en los estancos es que ya no te dan ni sellos, te dan unas etiquetas autoadhesivas.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Pero bueno, el hecho es que ahí sigue el sello de correos como soporte de difusión cultural, uh-huh. Muy importante. Y bueno, quien quiera hacerse filatélico, que es una actividad lúdica muy interesante, pues ahí los tiene también.
Qué bien.
Y luego es cierto que lo que es la tasa fiscal como tal,
sí.
Poco a poco fue desapareciendo. Siempre nos reíamos en España cuando cualquier documento había que poner muchas pólizas, ¿no? El típico chiste que llegabas a la ventanilla de no sé qué, del pago de no sé cuántos, y se le falta dos pólizas.
Sí.
Y tenías que volver al día siguiente con las pólizas pegadas ahí encima, ¿no? O, por ejemplo, el papel de pagos al Estado, que cuando tú hacías una compraventa o ciertos trámites, había que entregar el documento con, en la esquina de arriba, papeles de pagos al Estado, que no eran nada baratos, grapados. Es decir, siempre... El Estado siempre... Esto es como la banca en los casinos. La banca siempre gana,
¿no? Sí,
pues
sí.
El Estado siempre obtiene un beneficio, ya sea con la emisión de moneda, por supuesto, pero con los sellos de correos, que, repito, los sellos de correos se siguen vendiendo a un facial importante para no ser utilizados para el pago de un servicio. Porque la gente, repito, no los va a pegar en la carta, los va a pegar en su álbum. Con lo cual es un impuesto voluntario que pagamos... Bueno, por aquello de mantener la tradición filatélica,
¿no? Que ha sido muy muy amplia y de todo tipo, porque sí. De pequeñitos todos teníamos nuestro álbum de sellos.
Claro.
Y imaginamos que en el museo debe haber piezas muy especiales, ¿no? De sellos,
bueno,
y de timbre.
Claro, porque el museo, por una parte, es un reflejo de, bueno, ciertos momentos de la historia, como es la historia del dinero, como es la historia del papel sellado, repito, desde 1637... hasta casi que desaparece, pero sigue existiendo. Por ejemplo, los papel de juzgado, papel notarial. Sigue existiendo papeles oficiales que llevan un pago o hay que pagar por su utilización. Pero hay un hecho importante, que es que en 1893 se fusionan la Fábrica Nacional del Sello, que era la que venía, lo que era la antigua Real Imprenta del Sello, y que desde 1850 imprimía los sellos de correos españoles. Repito, en 1893 se fusiona con la Casa de Moneda de Madrid, creándose la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Uh-huh.
Por tanto, el museo, que es de 1784, refleja también todas las producciones que han tenido lugar en las diferentes etapas de esta institución. Bueno, el museo son 10.000 metros cuadrados de museo, es el más grande del mundo, lo
sí,
suyo.
Sí.
Lleno a reventar de cositas pequeñas. Porque claro, hay máquinas enormes también, pero básicamente son monedas, son medallas,
claro.
Son sellos, billetes, cosas, objetos muy pequeños,
sí, sí.
Que además hacen unas colecciones enormes en cantidad, con su propia problemática de conservación. Pues tenemos, por ejemplo, los primeros sellos que se graban con el escudo real del primer papel sellado de 1637, que es de la mano de Diego de Astor, que es un famoso grabador flamenco, que se radica en España y tiene dos facetas. Una, grabador de papel sellado, y otro, grabador de monedas para el Real Ingenio de la Moneda de Segovia.
Uh-huh.
No sé si la audiencia conoce los famosos cincuentines o centenes,
a ver.
Que son unas monedas enormes de grandes que se acuñaban en Segovia en la época de Felipe III y Felipe IV. El cincuentín era 50 reales de plata, como un posavasos de plata, pero es que el centén eran 100 escudos de oro, que era como un posavasos de oro macizo.
Sí, sí.
Bueno, pues esos, el grabado original es de Diego de Astor también. Es decir, tenemos esas piezas importantes de la mano de los primeros artistas, y claro, ya sea los timbres, que son un poco aburridos, o luego los sellos de correos, siempre ha habido detrás de ellos en la producción grandes artistas.
Sí, sí.
Porque el utilizar un gran artista, una técnica de calidad, garantiza que sean menos falsificables. O sea, todo producto oficial que obtiene el Estado un beneficio, enseguida invita a alguien a intentar falsificarlo. ya sea las monedas, ya sea los billetes, ya sea los sellos de correos, el papel de pagos al Estado, las tasas, los precintos, siempre hay gente muy animosa que intenta falsificarlos.
Y ahora más bueno, que pues, nunca, sí.
Ah, bueno, y entonces, primero, falsificar es una grosería. Sí. Segundo, está fatal y es un delito. Y tercero, es una competición entre la fábrica nacional y sus artistas y el falsificador. Es decir, se trata de ponérselo difícil. O sea, falsificar un billete es imposible. Se hacen unas imitaciones fantásticas, pero falsificar es imposible. Lo que pasa es que hay que ponerlo difícil. Yo siempre cuento este chiste malo de que llega la Guardia Civil y entra, pum, en el taller del mejor falsificador de billetes de España. Y dice, hombre, Martínez, otra vez usted. Pero si la acabamos de tener hace 15 días, ya, mire usted, mi mujer, que me exige el bisón, el descapotable, el chal en la costa. Por cierto, mi sargento, ¿cómo se ha dado cuenta de que este billete era falso? Si es el mejor billete que he grabado nunca. Y dice, hijo, es que has puesto 25 en vez de 20 euros. Y dice, es que no cubría costes. Esa es la idea. Es decir, ponerlo muy difícil a los malos malísimos para que no les compense la acción de falsaria de reproducir y de ellos obtener de forma fraudulenta el mismo beneficio que obtiene el Estado. Porque en realidad es eso. Es decir, tú haces billetes para y te crees que eres el Banco Central Europeo. O haces monedas y te crees que eres el Tesoro.
Sí, sí.
Para quedarte tú el beneficio que obtienen les institucions públiques amb aquesta emissió, no?
Avui parlem amb en Rafael Feria, que és director del Museu Casa de la Moneda, que pertany a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Fantàstic escoltar-lo. Una enciclopèdia. Rafael, eres una enciclopèdia. Solo una duda, perquè ja m'ha quedat clar que un billete no és timbre.
No és un timbre, no?
I jo lo pensava, que tot el que tenia paper era timbre. Se siguen fabricando billetes en España o ya es un tema de la Unión Europea?
No, siempre, vamos a ver, desde el primer momento, evidentemente, la masa que había que cubrir y sustituir de las denominaciones nacionales por el euro era tan amplia y tan enorme que cada país que forma parte, no de la Unión Europea, sino de la zona euro, si tenía capacidad tecnológica, se encargó de imprimir su parte de la cuota euro, tanto de monedas como de billetes. Las monedas las hacen los tesoros nacionales. Entonces, en España, pues bueno, nosotros acuñamos monedas con un reverso común y el anverso nacional español, en las piezas de 1 y 2 euros, aparece el retrato cosmológico de Su Majestad el Rey. Y en caso de los billetes, poco a poco se han ido especializando las imprentas nacionales y muchas de ellas han ido desapareciendo, porque ya, bueno, es una cuestión de economía de escalas. Hay países que tienen mayor capacidad y otros países que en su momento imprimían poquitos billetes para ellos, pero ya no merece la pena. Entonces, se han ido cerrando imprentas. Y en el caso de España, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha estado imprimiendo billetes euro hasta hace 3 años o 4, que se creó una nueva empresa que se llama Invisa, Imprenta de Billetes, que es una joint venture entre el Banco de España y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Esa es ahora la encargada de la impresión de la cuota euro-española, que cada año el Banco Central Europeo decide cuánto billete hay que reponer en función del desgaste, en función de las circunstancias económicas, ¿no? Los oyentes pueden imaginarse que, en el caso, por ejemplo, de las monedas, si España es un país turístico, que yo qué sé, el año pasado, han venido 80 millones de turistas, a nada que cada turista se lleve en el bolsillo sin querer 5 monedas del euro, 5 por 8, 40, 400 millones de monedas desaparecen de la circulación, que hay que reponer.
Cierto.
Y entonces eso es la reposición. Igual que las monedas también, la gente dice, bueno, la moneda de 1 y 2 céntimos ya no circulan, circulan y están estupendas y nosotros las fabricamos a un ritmo de 800 piezas por minuto cada máquina. Otra cosa es que la gente las guarda en los botes del café.
Sí.
Y entonces, bueno, mientras que la gente la siga guardando, pero siga siendo moneda de curso legal, mientras que no decida otra cosa el Banco Central Europeo, pues la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Real Casa de la Moneda, acuña monedas de 1 y 2 céntimos con una alegria meritoria.
I de fins aquí mos du avui la paraula timbre, que jo crec que podríem parlar encara hores amb el senyor Rafael Feria, director del Museu Casa de la Moneda. Ha sido muy interesante conocerle, hablar con usted. Yo creo que ya la siguiente charla en el museo. Muchísimas gracias, señor pues, Feria.
Ja parlarem i moltes gràcies per la seva trucada.
Una abraçada, gràcies.
IB3 Ràdio és memòria. Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, Uda Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, és gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Sempre que ens crideu i toqueu el timbre, nosaltres obrirem la porta. També tenim un correu electrònic entre avui i demà, robivetresradio.com, que està a la vostra disposició. Timbre ha estat la nostra paraula polisèmica. Avui amb Andrea Sánchez, el control tècnic. Com sempre, tot l'equip de The Acorde Agency i d'IB3 Ràdio. I baixem avui la barrera amb un home que potser hagi fet sonar més d'un timbre a la seva escola.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixem la barrera.
Agustí Puigcerver, professor de Filosofia de Sant Josep Obrer, professor del màster de professorat en el CSAC. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, gràcies. Moltíssimes gràcies per pensar en mi.
Nosaltres molt contents de tenir-te. Crec que és la primera vegada que estàs en aquesta secció, que és el moment de baixar la barrera del programa fins demà, els darrers minuts, i sempre fem aquesta pregunta, segons la paraula polisèmica que han triat. Tu, si te dic timbre, Agustí, que te ven al cap primer de tot?
Buf, moltíssimes coses, bueno, a nivell professional, a nivell d'estudiant, me venen moltíssimes coses. De fet, l'idea de timbre moltes vegades l'associa en compromís, ha arribat el moment de començar una cosa, o també d'alliberament, no? Ha arribat el moment d'acabar-ho, no?
Sí.
És a dir, per tant, el timbre és una cosa, un so, no? Que l'entenc d'aquestes dues maneres, com una obligació, com un anant a es deure, i per altra banda, pues, una crida, un moment d'obertura, de porta oberta, de canvi.
Clar, clar.
No? De canvi.
Sí, sí, no és el mateix, el timbre quan sona i diu tothom en el pati, que el timbre quan sona i diu tothom a classe una altra vegada. Sí. I tu recordes això del timbre a escola quan eres nin?
Bueno, jo, en realitat, a totes les escoles que vaig passar, com a estudiant, bé, llevat de la universitat, però com a estudiant, Sant Joan, primer de petitó, llavors a Llorito, i després a l'escola de Sant Pere, aquí a Palma, en realitat, no tenien timbre, tenien campana.
Ah,
no? Hi havia campana. Anàvem literalment a tot de campana, no?
Sí, sí, sí.
No sé, jo crec que era com un so, bé, ara recordo un poc d'enyorança, no? Però era un so com molt més orgànic que els timbres elèctrics d'ara, no? Era molt més proper, és un so que te desperta records, que te manca un poc d'aquesta litúrgia de les hores, no? De que el dia va canviant, té els seus moments, etc. No? No sé, me recorda un poc alguna cosa de ritual, no? Sí. Aquest sol de la campana.
Sí, 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 la campana, tens tota la raó. I a Sant Josep Obrer també n'hi ha de timbre o de campana?
A Sant Josep Obrer hem passat per diferents fases. És a dir, hem anat d'un timbre, després hem anat a un so també un poquet més orgànic, que s'assemblava un submarí d'aquests, un sonat d'aquest d'un submarí,
sí.
I ara l'hem substituït per un poquet de música,
val.
Per un poquet de música. Sí.
Val, i doncs tenim aquest timbre que se va adaptant. No sé si sí, és sí, que el timbre sona massa anacrònic, què penses?
No ho sé, és a dir, de fet, jo diria que sí, que és un poc anacrònic, però en realitat és necessari. És a dir, és necessari o... De fet, no és inútil. És a dir, té la seva utilitat. Té la seva utilitat de posar en consonància ritmes, no?, d'una comunitat, en aquest cas de la comunitat educativa, no? Sí, tant per els alumnes com per els professors.
Clar.
Com també per veïnat de l'escola.
També. També. Això són quan les campanes del poble, no? Els veïnats que viuen de vora el campanar a l'iglesi que senten també, totes les hores. Clar. I ara mos deies el que significava així de primera la paraula timbre, i recordàvem aquesta campana d'escola i dels timbres de l'escola que se van adaptant. Com a mestre, com el perceps, que te provoca?
Bueno, de fet, jo com a mestre, no sé, per mi el timbre seria un poc superflu, no? Perquè, en 42 anys d'experiència de fer classe, jo ja tinc com interioritzat aquest rellotge biològic, ja el tinc com interioritzat. I no sé, és una cosa que per mi se podia veure. De fet, jo vaig conèixer una escola a Alemanya, a Wuppertal,
sí,
que funcionaven sense rellotge.
Sí.
I, de fet, funcionaven com un rellotge suís, no? I, per tant, això m'ho fa pensar, o sigui, en realitat necessitàvem aquest control extern, aquesta autorregulació constant, no?, del nostre temps, no?
Sí, sí, no sé, por me fa deixar allò a lliure amb el nostre caràcter.
Bueno, és necessària una maduresa col·lectiva que per lectura s'hauria de treballar, però no estaria malament que se
ve. No, però ara així com ho tenim com costum, o no sé si imposat, en el final és un costum de cada escola, diries que té implicacions en l'aprenentatge o sí? Simplement és l'alarma que diu, ja ha arribat l'hora, nins.
Jo crec que en el fons té implicacions profundes, no? És a dir, estem educant amb la idea de que el temps ens escapa, no? Allò del tempo fugit, no? I això és cert, és a dir, cada moment a l'aula és un moment únic, és irrepetible, no? Però, clar, el timbre a vegades ens imposa una fragmentació artificial de lo que estan fent. Perquè potser necessitaries un quartet més per concloure una cosa i a vegades te'n sobra un quart, no? I l'has d'emplenar d'alguna cosa, no? I, per tant, aquest temps de 55 minuts o d'una hora, no? Potser a vegades necessitaria el doble i a vegades la meitat seria suficient.
Ja, ja, també és veritat, sí.
El pensament, però amb unes tisores, no?, per mig.
També
ara
és
veritat.
Sí, totalment. I ara t'anava a demanar si des de la filosofia t'inspira aquesta idea i això d'estimbre. Quasi mos has contestat ara amb aquest temps fugit, no?
Des de la filosofia això és una miqueta complicat, no? Però almenys, jo crec que representa un poc la tensió, no?, entre la llibertat individual i les estructures socials, no? Per exemple, ara record Sartre, no? Diu, estan condenats a ser lliures, però el timbre ens recorda que aquesta llibertat es dona sempre dins d'un límit, no? Que hi ha també la idea aquesta del tempo fugit que comentàvem, no? Cada classe és una oportunitat única, és irrepetible, no? I aleshores el timbre es marca com el temps passa i no torna, no? I, per tant, hem de viure cada moment a l'aula i fora de l'aula, no? Com si fos única la vida, perquè, de fet, cada moment és únic.
Sí, sí, tant. I ara t'estava imaginant a tu dins una classe amb alumnes d'ESO de batxillerat i que són el timbre. Què fa la gent? S'aixeca o mira en el professor Agustí Puigcerver perquè aixequi una cella i digueu, podeu sortir. Com és?
Jo, en el principi de curs, quan els alumnes encara no me coneixen, és un poc un desgavell, no? Però a mesura que mos anem coneguent, ells saben que la classe acaba quan això és com una missa, no?, per dir això. Quan acaba la missa. Quan el capellà dona la benedicció, no? Jo no és que doni la benedicció, però, de fet, la classe acaba quan el que estan fent ho hem acabat. I el que te comentava abans, jo sempre intent ajustar-me i que rellotge que duc de dins, a vegades enlentesc un procés o a vegades l'acceler, no? I intent que quan toca el timbre, pues, més o manco es digui, però els al·lots acaben d'escoltar o si és que ja no he acabat i ja estan pendents de sortir, no?
Sí, amb una cama fora el pupitre.
Sí. De fet, els diu, no sortigueu un especialista perquè el director no ho vol, i ja està.
Una pregunta que faig sempre en aquesta hora, per qui mos escolta en directe quan són quasi les 11 del vespre, Agustí, que fa un home com Agustí Puigcerbé abans d'anar a dormir. Tens algun costum, algun ritual que mos pugui ajudar, no sé, a dormir millor?
Sí, mira, saps què passa? Que duim una vida tan accelerada que jo sempre, per anar a dormir, si no, m'acosta molt arrencar el son. No? Necessito un moment de silenci, d'un poc de solitud, i m'agrada llegir. No? Jo que sé, per exemple, estic amb el llibre d'en Gabriel Genemanila, de Rei Catret, Galeria de Solituds, no? Que és un llibre que connecta molt també amb el tema que jo estic fent en la novel·la que encara està fabricant-se, no? És a dir, aquesta mirada sobre les vides que s'escapen, memòries que s'esvaeixen, no? I en Gené Manila té aquesta capacitat de captar la solitud essencial de ser ser humà, no? I això em fa reflexionar molt sobre el meu personatge. És un personatge de final del segle IX, principi del segle XX, i aleshores sí, són vides úniques, no? I bé, el que te deia, que de fet necessito tranquil·litzar-me, baixar ritme, no? I la lectura m'acompanya molt en aquest sentit.
Que bé. I també escrius, però, abans d'anar a dormir?
Sí, i a vegades quasi fins a 10 minuts antes d'aixecar-me.
T'anava a dir, no sé si és una bona idea, perquè se t'ha d'activar el cervell.
Sí, està que passa que, bueno, de fet, a vegades he hagut de canviar un poc el savi, perquè, quan te'n vas a dormir, segueixes, fins i tot m'he arribat a col·locar una llibreteta damunt del comodí perquè a vegades jo ja estic matí, ni per aquelles me'n record de que el que m'havia vengut en el cap.
Sí, això és fantàstic. I ara te faré una pregunta que encara no he fet, però per qui mos escolta quan són quasi les 6 de matí, perquè aquest programa se redifon de 5 a 6 de matí. Quan se desperta en Agustí Puigcerbé, tot sol, abans que soni l'alarma, tens una alarma especial, quan te despertes?
Amb música. És a dir, jo som, de fet, som ara. M'he tornat més de nits que no de matins, però necessito despertar-me amb alguna cosa que m'acompanyi suaument cap en el dia, no? Res de l'ànima d'estridents. Abans la tenia la del mòbil, però res. Ara m'he comprat un aparatet que el tenc programat amb una emissora de música i cada matí me sorprenc, no? I sé que no sé com ho posen. És una música que me fa un poquet de pont entre el somni i despertar.
M'encanta el que mos contes, perquè ara tu tens la responsabilitat d'escollir una cançó per la gent que està a punt d'anar a dormir. A veure, quina tries?
Bonament. Hi ha moltes cançons que m'acompanyen, no? I a mi m'agrada molt moltes clàssics, no? Mustaquí, Lluís Llach, en Serrat, no? Per aquest verb precís que té, Antonio Font, per s'imaginació desbordant, no? Però bé, si hagués de triar una cançó que en aquest moment me representa, no? Seria una cançó de Xarango, no? Meravellós regal. Per què? Perquè aquesta cançó parla de gratitud per la vida, una actitud de valorar el present, d'entendre cada moment com un regal, i això connecta molt en la meva manera de veure l'educació i també perquè estic descobrint que cada vida, cada nin, no? Cada història és un regal meravellós que hem de saber valorar i transmetre, no? I cada any tinc una fornada nova de gent que conec, de pares, i això és una experiència molt positiva, perquè crec que és una feina que mos dona aquest gran do, no? De cada any poder conèixer 100, 200 alumnes més, que són, al cap i a la fi, persones que a moltes d'elles seguiràs en contacte al llarg de tota la vida.
Sí, sí. I m'apareix perfecte tant per anar a dormir com per aixecar-se es de matí, aquesta gratitud. Agustí Puigcerbé, sempre és un plaer tenir-te. Gràcies per ajudar-nos avui a baixar barrera.
Bona, gràcies a vosaltres, Araceli. Una abraçada ben forta.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Aguanta el pas dels anys. Una brisa que desperta camina al meu costat. Una flor on neix el desert. Batega vida a la selva i en el cel. Un crit al cor de la terra. Camina al meu costat. Que tot és vida al teu voltant. Meravellós regal. Brilla i el món segueix girant. Per tots igual. Àfrica al meu pit, on tots els pobles començaven el camí. Una brisa que desperta camina al meu costat. L'univers en mil fanals, balla la vida amb els tambors de caparal.